Catalunya Informació. Bon dia, és la una. El Tribunal Suprem obre una investigació contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets en el cas de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El cas fa referència a la difusió d'unes dades sobre la parella d'Ayuso a qui s'atribuïen delictes de frau fiscal i falsedat documental. El president Salvador Illa es compromet a multiplicar per 4 els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya per poder recaptar i liquidar tots els impostos. L'anunci l'ha fet a la primera sessió de control al Parlament, on els socis d'investidura l'han pressionat per complir els pactes. Arriba a Albània el primer vaixell amb migrants procedents d'Itàlia. Són 16 homes d'Egipte i Bangladesh que s'estaran en centres de detenció mentre resol la seva petició d'asil. La presidenta de la Comissió Europea veu amb bons ulls replicar aquest model, però les ONGs el rebutgen de ple. Volodymyr Zelensky no vol cedir territori a Rússia a canvi de pau, ha dit al Parlament ucraïnès, on ha presentat el pla de victòria abans d'explicar-lo demà als 27. L'estratègia passa pel suport occidental, el desplegament de mitjans de dissuasió no nuclears i mantenir l'ofensiva en territori rus. Un estudi de 5 països europeus alerta que un dels pesticides més usats a la Unió Europea mata bona part dels insectes que lluiten naturalment contra les plagues. El treball demostra els efectes devastadors que aquest producte té per la biodiversitat dels camps. A partir de la pròxima campanya de la renda, caldrà que totes les persones que cobrin l'atur presentin la declaració, encara que no arribin els ingressos mínims que obliguen a fer-la. Els gestors avisen que, quan la facin, els desocupats es poden trobar que els surti a pagar si el CPE no els ha retingut res. Si no la fan, s'exposen a perdre la prestació. Denúncia de pacients i metges del bloc d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per no complir els protocols recomanats per al part. Això fa que algunes dones de Lleida es desplacin a altres centres públics, com els de Valls o Igualada. L'Arnau de Vilanova és el quart hospital públic de Catalunya amb més naixements. De cacera humana qualifica la fiscal la persecució i assassinat de Samuel Luiz fa 3 anys a La Corunya. Avui es fa l'audiència provincial d'aquella ciutat, la segona sessió del judici, per crim de caràcter homòfob contra 5 acusats. I avui torna a TV3 i 3CAT Cites Barcelona. S'estrenen els dos primers capítols d'aquesta sèrie de primeres cites que parlen de l'amor, sexe i amistat amb la capital catalana com a únic escenari. Els esports.
El Barça busca el primer triomf a la Champions avui al Johan Cruyff. Les blaugranes reben el Hammarby suec amb l'única baixa de Salma per a Lluelo, partit a les 9, amb transmissió a Catalunya Ràdio des de mitja hora abans. A l'Eurolliga de bàsquet avui, Barça-Mònaco a 8:45 a l'Eurocopa femenina, a les 8, Unigirona-Campobasso a l'Eurocopa masculina, Joventut-Wolves a 8:45 i a la Champions de Bol Zagreb-Barça a 7:15. Els dos últims partits es poden veure per Esport 3.
I el temps, tarda de núvols, clarianes en alguns punts i sobretot pluja abundant a la Ribagorça, a la Vall Fosca, a l'extrem sud de l'Aran i entorn del Parc Nacional d'Aigüestortes. Demà baixarà la temperatura i aquest descens divendres al matí serà notable. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El quart hospital de Catalunya que té més parts, l'Arnau de Vilanova de Lleida, no compleix el protocol de naixements. La sala on les mares donen a llum fa 35 anys que no ha tingut cap remodelació. Les dones estan separades per una cortina durant el procés de dilatació, de manera que no hi ha cap mena d'intimitat i pot donar-se la circumstància que una dona estigui a punt de parir i potser la del costat acabi de perdre el fill. Per això hi ha dones de Lleida que decideixen marxar a altres hospitals públics que són una mica més lluny. Pot passar, per exemple, que vagin a Igualada o a Valls per no haver de viure aquestes situacions. Durant aquest Catalunya al dia anirem a Arenys de Mar, on l'Ajuntament ha decidit presentar una denúncia a la Fiscalia arran de la desaparició de la persona que va organitzar Som 1 d'octubre, la festa per commemorar el 7è aniversari del referèndum d'independència. Un tal Jordi Mateu ha desaparegut amb tots els diners de la recaptació d'aquesta festa, no ha pagat ni els proveïdors ni els artistes que hi van participar. Us explicarem que la producció d'oli d'oliva a Catalunya cau un 50% per culpa de la sequera i les condicions meteorològiques durant la floració. On més patiran és el Baix Ebre i el Montsià, la zona de més producció a Catalunya, també el Camp de Tarragona, on en conjunt passen de les 23.000 tones a només 8.000. Ara bé, la Federació de Cooperatives Agràries diu que els preus podran baixar, els preus de l'oli, perquè la resta de l'Estat i Europa la producció diuen que serà millor. I ens farem ressò de l'informe d'Oxfam Intermón, segons el qual a Catalunya hi ha 300.000 persones que, tot i tenir un lloc de treball, són pobres, sobretot famílies nombroses i monoparentals. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Vi, en Dani Jiménez, en Joan Arroyo i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Professionals i pacients denuncien que l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida no permet parir seguint els protocols del Departament de Salut. Parlen de falta d'intimitat, de lavabos compartits durant el part i d'excessius trasllats que incomoden i dificulten un moment vital en les dones i en les famílies. Ara, a més, la reivindicació arriba al Parlament de Catalunya. Anem a Lleida. Noelia Caselles, bon dia.
Bon dia, Marta.
Noelia, quan parlem de falta d'intimitat, ens referim sobretot a la sala de dilatació.
Sí, exacte, que és un espai gran on hi pot haver fins a 8 dones fent el procés de dilatació, que ja ho sabem, pot durar una estona o moltes hores. I és un procés dolorós en el qual els protocols recomanen intimitat, tranquil·litat, capacitat de moure's. Això ho dificulta i molt la infraestructura actual de l'Arnau, ja que les dones estan en cubicles, com si fos un box d'urgències, per entendre'ns, separades per mampares i amb una cortina que fa de porta. Ens ho descriuen Amparo Loren, de Comissions Obreres a l'Arnau, i Isabel Escué, que hi va parir i és membre de Llavors de Vincle.
Sins com plora la de costat, sins com vomita la de la dreta, com crida l'altra.
Parir en les condicions d'infraestructura que té l'Arnau complica les coses, és més difícil. Escoltes tot el que parlen, pues, si criden o si el que sigui, tot ho sents.
Un altre aspecte que es qüestiona és l'accés a lavabos. Leire Estallo és llevadora i vocal del Col·legi d'Infermeres.
I han de compartir lavabo. Només hi ha dos lavabos que també l'han d'utilitzar totes. I senten pues, no, les expressions de les altres, les converses de les altres dones, les olors...
Dèiem, Noelia, que també hi ha un excés de trasllats.
Sí, perquè el protocol recomana que per a l'atenció al part normal s'ha de disposar d'una sala de dilatació part en un únic espai, però a l'Arnau es fan com a mínim 3 trasllats. Parlem, Marta, sempre d'un part normal, sense complicacions. Doncs bé, aquests moviments es considera que no beneficien el part.
Segregues unes coses, adrenalina, perquè estàs alerta, perquè ai, ara on he d'anar, ai, ara on me porten, que això és antagònic al que tu necessites, que és l'alliberament d'oxitocina.
Noelia, i parlem d'un espai que fa 35 anys que funciona.
Sí, i de fet moltes dones que hi apareixen ara ja van néixer en aquestes mateixes instal·lacions i pràcticament tal com estan ara. I aquí és on ens diuen que cal una reflexió i hi veuen biaix de gènere.
Hi ha d'haver una voluntat política per posar les dones en el punt de mira de les infraestructures i de la projecció hospitalària i sanitària a Lleida.
I parlen també de biaix territorial. En aquest sentit, hi ha lleidatanes que van a parir als hospitals també públics d'Igualada o Valls. La Marta Pérez és una d'elles.
I el motiu va ser perquè a mi l'Arnau de Vilanova, pues en aquell moment, no em transmetia la confiança o la tranquil·litat que jo volia per aquell primer part.
I què en diu la direcció de l'hospital de tot plegat?
Doncs no hem pogut parlar amb ells en persona, però en un comunicat escrit asseguren que preveuen fer una reforma en breu i que aquesta millora ha de servir per garantir que es pareix complint els protocols i recomanacions. No posen, però, data a aquesta reforma. Reivindiquen, a més, la feina dels professionals que hi treballen, que de fet és un aspecte que també ens han destacat molts dels testimonis amb qui hem parlat.
Noelia, ara aquest tema dèiem que arriba al Parlament, eh?
Sí, perquè tant els Comuns com Junts han registrat registrat un seguit de preguntes al Parlament doncs, per reclamar millores en aquesta àrea. Els comuns hi veuen condicions precàries i Junts, per exemple, preguntarà quines obres de millora s'han fet a l'hospital des que es va construir i quan s'hi han gastat.
Doncs veiem si després de 35 anys i aquest tema que fem avui, doncs hi ha alguna altra solució. Gràcies, Noelia Casellas. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar denunciarà el promotor de la festa Som 1 d'octubre per estafa. L'home, veí del municipi, ha desaparegut sense pagar els artistes i proveïdors i s'haurien endut els diners de la recaptació, uns 100.000 euros, segons ha avançat el diari La Vanguardia i ha confirmat el Catalunya al Dia. En la commemoració de l'1 d'octubre, l'organitzador hi va implicar també els ajuntaments d'Arenys de Munt i Canet, entitats, associacions i partits polítics. Anem, doncs, cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Indignació entre els alcaldes dels municipis per aquesta estafa, per aquest engany, vaja.
Sí, he parlat amb els tres alcaldes. Escoltarem el d'Arenys de Mar, Estanis Forç, on es feia el gruix de la festa. Recull el sentir de tots tres. D'entrada, indignació, molta indignació.
Hi havia molta gent, hi havia molt bon ambient. A la tarda hi ha quatre grups, canten, i al cap de 72 hores ens truquen, ens avisen que no estan cobrant, que si el coneixem, de què passa. Vaig parlar amb els altres ajuntaments i ens sentim absolutament estafats, no jo econòmicament, però sí que, clar, surt ara tots els diaris el nom d'Arenys i que s'ha fet una festa, i sobretot per tema de la independència, aquest home, una data tan nostrada com és 1 d'octubre, ho està convertint en un infern.
Cap dels ajuntaments es va implicar econòmicament i mai van sospitar res.
Va venir a l'Ajuntament, va explicar que era una persona que s'acabava de jubilar, que s'havia dedicat la seva vida a fer grans events i que volia muntar l'1 d'octubre. Jo li vaig dir, jo no penso pagar ni un duro. No, no, no. Si tu no, res, tu només, si el Calissai, que és el nostre centre cultural, ens deixes les tres sales i ens pots deixar el teatre, doncs nosaltres endavant ho farem tot. Cada vegada em parlava de més grups, que si Catarres, que si Brams, que si Elèctrica d'Arma, que si no sé què, ho farem els grans grups al vespre a la platja, que els més petits a la Riera. No vam sospitar mai res.
Però a poc els grans projectes van anar caient.
2.500 motoristes, tots els tractors de Catalunya, tots els gegants, castellers de tot, aquell mateix dia, quan teníem la reunió, que era el dijous de la setmana anterior, va i diu, anul·lem-ho dels grans concerts a la platja. Ah, per què? No ens han donat permís costes. I jo vaig pensar, és mentida. I a partir d'aquí ja vam investigar una mica. I els 2.500 motoristes, els tractoristes no venien. Després tenien que venir cònsuls i tampoc.
La festa Arenys de Mar va anar aparentment molt bé, amb noms molt coneguts.
A la tarda va ser espectacular, clar, ens van venir quatre grups, van cantar tots, va haver-hi moltíssima gent, va venir a les conferències, va parlar el president Puigdemont amb els dos exiliats des d'allà, Esquerra va fer una xerrada, Junts va fer una conferència, va venir en Lluís Llach a parlar com l'ANC...
Ara mateix el promotor Jordi Mateu està il·localitzable i l'alcalde última avui la denúncia amb els seus advocats.
Denúncia a la Fiscalia contra la seva persona per a més suplantació d'identitat, perquè amb un nif fals ha fet una sèrie d'activitats a la nostra vila i, a part, anar a la gent els anava a dir, bueno, posa aquest escenari tan gran que l'alcalde diu que vol això més gran. I els anava parlant en nom de l'alcalde quan a mi no em deia res.
Doncs aquesta és la situació ara mateix.
Déu-n'hi-do. Veiem com evoluciona, si l'acaben trobant o no. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
Cau un 50% la producció d'oli d'oliva en una campanya en què es colliran unes 16.000 tones d'olives. És la previsió que fa la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. De les últimes tres campanyes a casa nostra, dues s'han quedat a la meitat de la producció habitual. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon
dia.
Hola,
Marta, bon dia.
Quines són, Manel, les zones més afectades?
Mira, la pitjor part se l'enduen els productors del Baix Ebre i del Montsià, la zona de més producció també de Catalunya. Però també hi ha greus efectes al Camp de Tarragona. En conjunt passen de les 23.000 tones a només 8.000 aquest any. La sequera i les condicions meteorològiques durant la floració en serien les culpables, segons explica Antoni Galceran, que és el portaveu de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries.
La sequera, portem 3 anys de sequera, i a més agreujada per la persistència i també per algunes zones que normalment tenien reg de suport i que no poden regar perquè no hi ha aigua disponible.
A Lleida, la caiguda de producció rondarà el 20%. Les zones amb reg de suport, però, salven els mobles, mentre que el secà la caiguda serà important. Girona i Barcelona milloren en xifres de producció després de 2 anys dolents amb unes 1.500 tones previstes. La situació, segons explica Galceran, pot passar també factura i pot posar en risc les cooperatives, perquè la poca quantitat d'olives pot fer que no surti a compte obrir els molins.
Ja va passar l'any 22, i sí, aquest any també. I al final és una qüestió de costos, d'infraestructura, i llavors el que es busca és alguna cooperativa veïna una mica més gran i que no tingui tanta baixada de producció, i coneixen esforços, i en aquell cas doncs, se va a una altra cooperativa a fer l'alteració de les olives i a produir l'oli.
I pel que fa al preu de l'oli verge extra, s'espera una baixada, perquè a l'estat espanyol i a nivell mundial la collita d'olives serà bona.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I el Priorat diu que no n'hi haurà prou amb els 2 milions d'euros que el govern preveu destinar als agricultors afectats per la sequera. La comarca respira una mica amb l'anunci del paquet d'ajudes d'ahir, però assegura que continuen en una situació d'emergència. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I per què diuen que no n'hi haurà prou?
Doncs diuen que la sequera fa molts anys que dura, hi ha sectors com el de l'olivera que estan molt afectats i no en tindran prou amb 240 euros per hectàrea. Això ens ha dit el president del Consell Comarcal, Sergi Méndez.
Suficients per revertir la situació que venim patint ja des de fa uns quants anys, no ho són. Sí que és veritat que han fet aquesta adaptació per tal que pràcticament tot el sector agrari tingui cabuda, però creiem que no és suficient per sectors com l'olivera, per exemple, que ja fa 4 anys consecutius que encadena pèrdua.
Per això, consideren que serà necessari aplicar ajudes més quirúrgiques, més concretes, als pagesos que hagin perdut més producció. Aquesta, de fet, és una mesura que està estudiant ja el Departament d'Agricultura, com també ho està fent amb la possibilitat d'utilitzar fons de transició nuclear per a infraestructures de regadiu. Aquesta és una petició que arriba directament dels mateixos alcaldes de la comarca. També volen deixar clar, però, que aquests fons, creats per generar projectes socioeconòmics de futur al territori quan tanquin les centrals nuclears, no han de servir per cobrir les obligacions actuals de la Generalitat amb la comarca.
No podem que aquests fons és un finançament extraordinari que arriba al territori per un motiu molt concret. Això no pot anar en detriment de les obligacions que té el govern de Catalunya per generar igualtat d'oportunitats i d'accés a una qualitat de vida a tot el país. No?
Des del Consell Comarcal també demanen un calendari més concret de totes les actuacions projectades sense perdre de vista que la situació requereix accions urgents.
Ara passen 2 minuts pràcticament d'un quart de dues. A aquesta hora mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, pel que fa al trànsit rodat, a l'AP7 us trobareu cua compacta de Sant Sadurní d'Anoia a la Granada, sentit Tarragona. Això és fruit d'un incendi al voral, encara s'hi treballa. B30, aturats de Sant Cugat a Cerdanyola, sentit Girona, per un camí volcat. A l'autovia 2 de Cervera a la Granyanella, sentit Lleida, per obres. Passa el mateix a l'N240 a Valls, en tots dos sentits. I la ronda litoral de forma a la Barceloneta, sentit Llobregat. Però què passa al transport públic? Doncs des de les 11 del matí, que es manté tallada la circulació ferroviària entre Garraf i Castelldefels, i és per l'atropellament d'una persona en un punt de pas no autoritzat a l'estació Platja de Castelldefels. Afecta les línies R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud i ja s'està fent servei alternatiu en autobús al tram afectat. I ara els trens de la línia Llobregat-Anoia ja circulen en l'horari habitual, però durant una estona hi ha hagut trens fora d'horari conseqüència de l'atropellament d'una persona aquest matí a Sant Vicenç dels Horts. Només ha estat tallada 20 minuts a petició dels Mossos.
Gràcies, Cèlia. Per cert, que hi ha novetats en l'ús del títol de transport T16, el que dona dret a viatjar gratis als menors des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l'any que en compleixen 16. De fet, se n'estén l'ús a partir d'aquesta segona meitat d'any, Joan Garcia.
Sí, els infants que compleixin els 16 anys aquest segon semestre de 2024, és a dir, entre l'1 de juliol i el 31 de desembre, podran fer servir 6 mesos més aquest títol social a comptar des de la data del seu aniversari. En el cas dels adolescents que ja han fet els 16 anys abans del 30 de juny d'enguany, la T16, aquí sí, els deixarà de ser vàlida el pròxim 31 de desembre. L'Autoritat de Transport Metropolità recomana a les famílies dels nois i noies a qui els caducarà el títol aquest final d'any i vulguin viatjar a partir d'aleshores, per exemple, amb una T jove, que demanin la targeta física de plàstic personalitzada amb antelació per evitar aglomeracions els últims dies. Mentre siguin menors d'edat, cal recordar que no poden viatjar amb l'app del mòbil.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
La pluja aquesta tarda continuarà caient en alguns sectors del Pirineu Occidental, sobretot el seu vessant sud, mentre que gran part de Catalunya els núvols presents, tot i algunes clarianes. De cara a demà, un front atlàntic escombrarà la pols en suspensió, ja del tot, farà ploure qualsevol punt del país, tot i que en forma, o més ben dit, de manera ràpida al sud del país, ruixats de curta durada, vistos i no vistos, i a la meitat nord d'una manera més persistent. La cota de neu anirà baixant cap als 2.200 metres, fins i tot 2.000 metres avançada la tarda vespre, i això vol dir que refrescarà, però aquesta refrescada serà més accentuada demà a la nit i divendres al matí. A mesura que avanci el divendres, més clarianes a ponent i al sud, ruixats al nord-est, i el cap de setmana podria escampar.
És un quart i 5 minuts de dues. A Catalunya, gairebé 300.000 treballadors són pobres, tot i tenir feina. Ho denuncia un informe d'Oxfam Intermón, que indica que les famílies nombroses i les monoparentals són les que pateixen més la pobresa laboral. Mireia Sala.
Una persona es considera pobra quan els seus ingressos no arriben al 60% de la mitjana. Això equivaldria a 915 euros al mes. Segons l'ONG, és el salari que guanyen prop del 8% dels treballadors catalans. Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero d'Oxfam Intermón, considera que com a societat estem vivint un canvi de paradigma.
Ens havien dit que tenir feina era sinònim de poder viure bé i el que veiem realment és que no. Quan mirem una mica quin és el rostre de la pobresa laboral, els més afectats són els sectors de l'agricultura i el treball de la llar, però després també trobem que les persones que tenen contractes parcials o autònoms també pateixen aquesta realitat.
Segons l'informe, les famílies en situació de pobresa laboral destinen entre el 67 i el 79% dels seus ingressos a pagar l'habitatge i els serveis bàsics i sovint han de renunciar a despeses com el dentista o el fisioterapeuta perquè no ho poden pagar.
No n'hi ha prou amb crear ocupació i les dades estan molt bé en creació d'ocupació, però a més de crear ocupació cal garantir que aquesta sigui de qualitat i que permeti a les persones viure amb dignitat, que no estiguin patint durant tot el mes de com arribaré a finals de mes.
La pobresa laboral es duplica en el cas dels treballadors migrants.
Atenció a aquest anunci.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò que vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir...
Aquest és l'anunci del gran recapte d'enguany, que amb una campanya més agressiva busca consolidar la cita solidària que se celebrarà el 22 i 23 de novembre. Els bancs d'aliments fan una crida per aconseguir uns 16.000 voluntaris. Barcelona, Marriera.
Bon dia. La 16a edició del Gran Recapte arriba en un moment complicat de pujada de preus i de canvis en la distribució d'aliments amb les targetes Moneder. Tot i això, els bancs d'aliments es reivindiquen, alerten que hi ha molts col·lectius que queden al marge de les ajudes socials, com la renda garantida o l'ingrés mínim vital, i necessiten d'una ajuda més assistencial. Lluís Fatjó Viles és el president del Banc de Barcelona.
El Banc d'Aliments, doncs, sortosament està deixant d'atendre a col·lectius que tenen possibilitats de ser atesos d'una manera molt més dignificada, però que en canvi segueixen havent-hi col·lectius desestructurats i que el Banc d'Aliments s'ha de concentrar més en aquests col·lectius.
Es tracta de casos de pobresa cronificada, persones sense papers o treballadors pobres, un col·lectiu d'unes 230.000 persones que actualment viuen al nostre entorn. Per això, més que mai, diuen, cal col·laborar en la cita solidària. Elisabet Viladomiu és la directora del Banc de Barcelona.
El Gran Recapte és una ajuda de quilòmetre zero, de molta proximitat. Hi participen les cadenes, com dèiem, els punts de recollida, participa arreu de Catalunya, per tant és una mobilització dels quatre bancs de Catalunya. Però hi ha un matís molt important. També col·laboren moltes entitats que després són aquelles les que ho fan arribar a les persones.
Enguany els bancs tancaran l'any amb una caiguda d'entre un 15 a un 20% de distribució d'aliments. Per això demanen col·laborar, ja sigui amb aliments físics o fent aportacions econòmiques per aconseguir reserves pels propers 3 mesos de l'any.
Cada hora es produeix un robatori en un supermercat català. És una xifra que, segons els Mossos d'Esquadra, si continua aquest ritme, superarà les denúncies de l'any passat. Els productes més furtats són l'oli, les conserves, el cafè i, de cara a Nadal, el pernil. La patronal dels supermercats denuncia pèrdues per valor de 200 milions d'euros l'any. El sindicat ADN de Vigilants de Seguretat sosté que la majoria de robatoris els fan per encàrrec grups organitzats. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Parlem bàsicament d'això, de furts.
Doncs sí, perquè és un import inferior als 400 euros i normalment no hi ha ni força ni intimidació. Però parlem d'un fet que s'està produint de forma massiva a Catalunya. 7 de cada 10 furts en establiments d'alimentació s'han fet en un supermercat. Segons dades facilitades pels Mossos, l'any passat es van denunciar 10.112 furts. Això és un 7,5% més que l'any anterior i aquest any, fins a l'agost, seran denunciat gairebé 7.700. Per tant, si es segueix aquest ritme, com deies, se superaran també les xifres del 2023. Roger Gaspa, de la patronal de supermercats, n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Podem atribuir a l'augment dels preus dels aliments. Són bandes criminals organitzades que fan del robatori i la reventa en mercats il·legals, en mercats paral·lels, el seu modus vivendi. Equivaldria que a Catalunya podem estar parlant de gairebé 200 milions d'euros l'any de pèrdues derivades única i exclusivament dels robatoris de bandes organitzades en els supermercats de Catalunya.
Miquel, has parlat també amb el sector dels vigilants de seguretat.
Sí, perquè aquests són els que estan en primera línia. En aquest aspecte es confirma, i ho confirma el portaveu del sindicat majoritari de vigilants de seguretat, ADN, Sergio Sánchez, i assegura que baixen els robatoris per necessitat i pugen aquests, els vinculats a grups organitzats.
Es nota la primera necessitat quan veiem una persona que s'emporta, hòstia, els penyals, ostres, doncs mira, se'ls paga i no se'ls denuncia. Barres a pa... Per això, nosaltres estem veient que això està baixant i el que està pujant és el furt per després vendre-ho al mercat negre.
Els Mossos d'Esquadra confirmen que hi ha màfies encarregades de rebre aquests productes per després, a través d'una altra xarxa de venda, distribuir-los al mercat negre. Segons el sindicat ADN, no donen a l'abast per cobrir les demandes de seguretat als supermercats. Un sector asseguren que no vol pagar complements de perillositat, tot i que, segons aquest sindicat, cada vegada hi ha més robatoris violents.
Gràcies, Miquel. Per cert, que la Guàrdia Civil ha intervingut a Barcelona una partida de 5.000 preservatius falsificats de la marca Durex.
Els van trobar en un supermercat del districte de Ciutat Vella. La falsificació té el seu origen a la Xina i Tailàndia. No hi havia passat cap control de seguretat. La policia investiga una persona acusada de delictes contra la propietat industrial i contra la salut. L'operatiu ha estat coordinat per la Patrulla Fiscal i de Fronteres amb base a Gavà.
Canvi total de la taxa de residus a la ciutat de Girona per l'any que ve s'ha modificat per complir amb la nova normativa que obliga que els ciutadans paguin el 100% del cost del servei. És a dir, els ajuntaments ja no hi podran destinar partides de diners addicionals. Per decidir què pagarà cada ciutadà de Girona, doncs s'ha ideat un sistema nou. Ara ens l'explicarà Núria Paraire. Núria, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Marta.
En què es basa, doncs?
Doncs mira, el preu de la taxa d'escombraries es decideix segons dos criteris. Els metres quadrats de l'habitatge ja no es diferencia, per tant, entre pis o casa com fins ara, i l'altre criteri és el consum d'aigua. En funció d'això, un habitatge que tingui, per exemple, entre 70 i 85 metres quadrats, que són el 40% dels pisos a Girona, pagarà una taxa d'escombraries que va dels 218 euros o els 258 en funció del consum d'aigua que s'hi faci. S'ha triat el consum d'aigua com a criteri perquè s'ha vist que hi ha una relació entre aquest i la generació de residus. L'objectiu és personalitzar al màxim la taxa, ja que, segons les directives europees, s'ha de treballar perquè paguin més qui més residus generi i que el cost total del servei municipal l'han de pagar els ciutadans. A Girona, el servei de recollida d'escombraries costa uns 17 milions d'euros. Tot plegat ho ha explicat la regidora d'Hisenda, Sílvia Liu.
En el supòsit de que no haguéssim fet aquesta taxa, a tothom li puja. Val? En aquest cas, és una taxa més progressiva i anem a una taxa més justa amb criteris de superfície i aigua. Nosaltres entenem que qui contamina ha de pagar més, si és l'essència de la norma. Val? Com hi arribem? Bueno, és aquest procés que potser tardarem uns anys.
Es mantenen, això sí, les bonificacions pels ciutadans que utilitzin les deixalleries. A qui les faci servir un mínim de 6 vegades a l'any, se li restaran 25 euros de la taxa. I per a les activitats comercials, doncs el sistema també canvia i és semblant. La taxa d'escombraries que pagaran s'estableix segons dos criteris, el tipus de residus que generin i els metres quadrats del negoci.
Gràcies, Núria, bon dia.
Adéu, bon dia.
I també us imagineu poder decidir sobre les normes que regulen la vida diària al vostre municipi. Doncs això és el que podran fer els pròxims 30 dies els veïns de Viella. La capital aranesa ha obert un procés de participació que afecta algunes de les seves ordenances municipals. Sofia Cabanes, quines són?
Hola, Marta, bon dia. Doncs en concret són 4 ordenances, les de convivència ciutadana, circulació, publicitat i protecció i possessió d'animals. Està darrere, per cert, de nova creació. Segons l'alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, el municipi tenia una necessitat urgent de posar al dia la seva normativa municipal.
Hauem de tenir en compte que hauem mostrapam amb ordenances que molts anys que estan netes, que no s'han variat, els temps ja han canviat molt, inclús diria que hi ha ordenances que encara és sancius, estan en pessetes. Per tant, hi ha adaptació de les ordenances adaptades al moment actual.
I un cop tancat el termini, una comissió tècnica redactarà un informe amb totes les propostes que acabaran sent elevades al Consell de Vila. Així ho explica el regidor d'Administració Pública, Alberto López.
Que hi ha màxim òrgan de participació ciutadana creat per l'Ajuntament de Viella i Mitjaran en representació de diversi agents o, en aquest cas, ciutadans que participen activament en la vida del municipi, eta que se puguen haver aportacions als mateixes ordenances.
La proposta final serà debatuda en el ple municipal.
Ara passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Institut Català de la Salut incorporarà a tots els seus hospitals el mapa del dolor. Es tracta d'una eina que permet registrar el dolor com una cinquena constant vital per tal d'afinar els tractaments per pal·liar aquest dolor. De fet, David Àngela, a Badalona, a l'Hospital de Can Ruti, aquí ja tracten el dolor com si fos la cinquena constant vital.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, juntament amb la tensió arterial, la temperatura, l'oxigen a la sang i la freqüència cardíaca, les infermeres de Can Ruti afegeixen almenys 3 vegades al dia el dolor dels pacients com un nou paràmetre. Aquest valor el determina la mateixa persona ingressada en funció de la intensitat en una escala que va del 0 al 10. A partir d'aquí, segons Patricia Barroso, infermera clínica de la Unitat del Dolor Agut de Can Ruti, es recullen les dades a la història clínica del pacient per confeccionar aquest mapa del dolor.
Funciona com si fos un controlador aeri. Amb una sola pantalla pots tenir de manera molt visual tots els registres del dolor amb unes llegendes de colors, que també ho tenim com un semàfor, perquè aquells pacients que el dolor no està del tot ben controlat, que és el dolor moderat intens, en surten els colors de taronja i vermell. Són aquells pacients els que anem a fer una actuació.
Aquest sistema permet afinar la pauta analgèsica dels pacients hospitalitzats. Javier Medel, coordinador del panell d'experts de dolor de l'ICS, resumeix en què consisteix aquest projecte.
Va començar a ser una eina analítica per tenir dades, indicadors de dolor dels pacients hospitalitzats. I ara mateix tenim aquesta dada, aquesta eina, que podem en temps real saber el dolor que tenen els nostres pacients hospitalitzats. En tot moment podem tenir el dolor controlat i podem fer mesures de millora en funció dels seus protocols analgèsics. És una tasca global, multidisciplinària, que volia englobar només l'avaluació del dolor, sinó també que estigui molt vinculada amb la pauta analgèsica que tenen els pacients hospitalitzats.
Aquest sistema, que ja s'aplica a Can Ruti des del 2016, arribarà ara als 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut.
L'ordenança de les terrasses a Barcelona enfronta la Federació d'Associacions de Veïns de la Ciutat i el Gremi de Restauració. Els veïns reclamen fer més restrictiva aquesta ordenança, mentre que els restauradors reivindiquen que sigui més flexible, Manel Laborda.
Sí, la Federació d'Associacions de Veïns ha recollit gairebé 18.000 signatures i afirma que, segons el reglament de participació, el govern té la responsabilitat ciutadana de fer els tràmits administratius per canviar l'ordenança. Ho explica Ana Menéndez, presidenta de la Federació.
Diguem-ne que garanteix a la ciutadania, doncs, que obliga a iniciar el procediment administratiu d'una modificació, en aquest cas d'una normativa general. I per moltes declaracions que faci el govern, doncs això ho haurà de fer.
Per la seva banda, el Gremi de Restauració ha aconseguit 10.000 firmes. El seu director, Roger Pallarols, titlla de surrealista la proposta de la FAB.
A dia d'avui, Barcelona té l'horari més restrictiu de la península Ibèrica, incloent, si ens comparem, amb Girona, Tarragona i Lleida. Però davant d'una ofensiva que pretén que tanqui les terrasses a les 10, quina cosa més surrealista.
S'espera una resolució de l'Ajuntament de Barcelona que ahir ja va confirmar que no faria cap canvi fins d'aquí aproximadament un mes, on valorarà els resultats de la recollida de signatures.
Consens entre l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, i l'Ajuntament de Lleida per impulsar la urbanització del pla de l'estació al voltant de les vies del tren. El projecte contempla la construcció de 400 habitatges, espais comercials i d'oci i zona verda. Anem cap a l'Ajuntament de Lleida. Pere Jean Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquest anunci s'ha fet fa uns minuts després de la constitució de la comissió mixta que ha de tirar endavant tot això, tot el projecte.
Exacte. L'alcalde ha qualificat la nova urbanització com la creació d'un nou districte urbà amb 115.000 metres quadrats d'edificació que anirà a banda i banda de les vies i 18.000 metres quadrats de zona verda que aniran a sobre del cobriment de les vies. L'alcalde Fèlix Larrosa destaca que el projecte salva la divisió física del barri de Pardinyes amb el centre de la ciutat i desencalla una iniciativa, la del Pla de l'Estació, que s'arrossega des de fa anys.
Guanya una nova centralitat urbana, guanya un nou districte entès conceptualment com un nou espai d'activitat econòmica, d'espai quotidià, de ciutadania, un nou espai d'atracció comercial, d'oci. Guanya que ens trobarem amb Pardinyes i els de Pardinyes se trobaran amb els del centre històric, no?
El projecte contempla, a banda dels habitatges, una gran zona comercial i usos de tot tipus. En aquest sentit, l'alcalde ha ofert a la Generalitat la ubicació en aquest complex urbanístic de l'edifici únic del govern que l'executiu català vol tirar endavant a la ciutat. Segons l'alcalde, el govern ha dit que ho estudiarà. Un cop constituïda la comissió, s'espera que en un any es pugui licitar el projecte del Pla de l'Estació. L'acord amb Adif també inclou el grup de Junts.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
I una dotzena d'alcaldes del partit Impulsem Lleida han demanat una reunió urgent amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a qui volen reclamar que desbloquegi els parcs d'energies renovables projectats als seus municipis. Asseguren que n'hi ha com a mínim una vintena que estan encallats i que això els suposa deixar d'ingressar uns 10 milions en impostos municipals. Estela Bussoms, la petició de reunió amb la consellera l'han demanat formalment aquest matí.
Bon dia, Marta. Sí, en concret el registre dels serveis territorials del Departament a Lleida, on també han escenificat el seu malestar amb l'anterior govern d'Esquerra. L'acusen d'haver paralitzat desenes de projectes de parcs solars i eòlics que tenien el vistiplau d'ajuntaments i propietaris afectats, fins al punt que alguns han acabat caducant i les inversions ja no es faran. És el cas de la Granja d'Escarp, el Segrià, i el seu alcalde és Manel Soler.
No s'ha fet res. Està tot bloquejat i per això el que demanem és que el nou govern intenta recuperar allò que no s'ha perdut per intentar que almenys un d'aquests parts es pugui executar.
També s'ha queixat l'alcalde de Maials i president del Consell Comarcal del Segrià, David Massot, perquè han tombat tot un parc eòlic per quatre molins que perjudicaven un ocell protegit com és l'àliga daurada. Massot creu que les instal·lacions es poden modificar amb aquest objectiu sense que s'hagin de descartar del tot.
I això és el que ens està passant i aquí és on la Generalitat hi pot fer de més i de menys. Per què ens han de parar tot un parc? Sabeu, és que econòmicament és un animalada el que s'està perdent. I amb això vull dir que, evidentment, qui més que els ajuntaments i els alcaldes sabem les zones dels nostres pobles on poden anar els projectes.
Insisteixen que les inversions marxen a altres territoris on els posen més facilitats, com a l'Aragó, i després acaben passant pels seus pobles les línies de molt alta tensió que es projecten per transportar l'energia fins a Barcelona, cosa que consideren un contrasentit.
Perquè aquestes línies de molta tensió avui en dia són vigents. Avui en dia encara no s'han parat. És kafkià.
La denúncia l'han fet ajuntaments governats per Impulsem Lleida, però asseguren que faran front comú amb alcaldes de qualsevol partit.
Dos quarts i mig de dues, els Mossos d'Esquadra investiguen un atac amb un còctel Molotov contra l'Ateneu Barcelonès al carrer Canuda de Barcelona. Segons ha avançat el Nacional i ha confirmat Catalunya Informació, l'avís s'ha rebut a dos quarts de quatre de la matinada, Miquel.
L'artefacte incendiari ha fet destrosses de poca importància al local de la planta baixa que l'entitat té llogat com a bar i no ha ferit ningú. La presidenta de l'Ateneu és Isona Passola. En declaracions a Catalunya Informació sosté que l'atac no té cap caire ideològic.
Ara estem esperant la investigació on porta. El que és segur és que no té res a veure amb l'Ateneu. La gent diu si pot ser per motius polítics l'Ateneu, però no crec que tingui cap sentit polític com algú pot pressuposar l'acte.
La policia catalana manté la investigació oberta i està a l'espera que es presenti a les pròximes hores la denúncia per part de l'entitat.
Els col·lectius que ocupen l'antiga escola Massana, també a Barcelona, avisen que defensaran l'espai amb la força de la gent després que l'Ajuntament ha fixat per demà el desallotjament de la finca. La portaveu de les entitats, Helena Martí, diu que la decisió del consistori no té cap justificació.
Si arriben a desallotjar l'antiga Massana, aquest edifici permetrà tapiat i buit durant no se sap bé quant de temps. Mínim fins que acabi aquest mandat, segur que no es fa res. No s'entén. No s'entén perquè el senyor Batlle vol desallotjar amb aquest empeny l'antiga Massana, quan és una decisió que ha pres el PSC en minoria, sense cap consens ni cap diàleg amb nosaltres.
Les entitats han convocat per divendres a la tarda una manifestació en defensa de l'antiga escola Massana. Al riu Ebre ja està en funcionament la rampa de peixos de la sud de Xerta i Tivenys, al Baix Ebre. Era una obra necessària per ajudar a la recuperació d'espècies migratòries al riu, com per exemple l'esturió o la llamprea. El projecte s'ha allargat més per això del que estava previst. Jordi Barranca, Xerta, de quants metres de rampa estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs són 236 metres de longitud, 8 d'amplada útil amb un pendent de gairebé el 3%. Unes dades que la converteixen en la més gran d'aquestes característiques que hi ha a Catalunya. La seva posada en marxa era una obra necessària que demanava Europa i serveix per culminar el projecte Life Migrato Ebre, que treballa per la recuperació d'espècies al riu. Norma Pujol és la directora de l'IDC, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.
Havíem de garantir la connectivitat ecològica al riu Ebre per tal de que els peixos d'espècies migradores, com poden ser els esturions, però també la llamprea, la saboga, etc., tinguessin aquesta connectivitat que, com bé sabeu, doncs, el riu Ebre se va trencar a causa de la construcció de la sud de Xerta i Tivenys.
La rampa tindrà dues càmeres, una a l'inici i una al final, mitjançant les quals es podrà monitoritzar i també observar el comportament d'aquestes espècies que es pretén recuperar. Una opció que en el futur també estarà disponible des de qualsevol lloc.
Els sensors que hi han instal·lats a tot el riu Ebre agafen el moviment de les espècies que porten un xip integrat al seu cos, diguem, però a més disposem d'aquestes càmeres subaquàtiques que nosaltres tenim connectades en un servidor i que segurament en un futur la gent que estigui interessada podrà visibilitzar també aquestes càmeres a través de casa seua per internet.
En un principi la construcció de la rampa havia de tardar uns 4 mesos, al final però els terminis s'han hagut de prorrogar per les contínues avingudes del riu. El pressupost total per aquesta Aquesta rampa ha estat d'1,5 milions d'euros.
Sant Esteve de la Sarga, el Pallars Jussà, inverteix 8.000 euros l'any per monitoritzar un tram de la carretera en perill de despreniment, una despesa força elevada per a un municipi tan petit, però l'Ajuntament assegura que és necessària, ja que el tram que controla és molt perillós. Pau Rovira, de fet, tan perillós que l'any 2018 hi van morir dues persones per una esllavissada.
Hola, bon dia. Sí, i per això l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga fa 2 anys que té instal·lat un sistema per monitorar aquest tram de 200 metres de la carretera LV-9124 a tocar del poble d'Alzina. Uns cartells de trànsit indiquen a l'entrada i la sortida si sona un senyal, no passeu pel tram. L'alcalde del municipi, Jordi Navarra, ens ha explicat que un estudi geològic els va alertar que la muntanya pateix un perill imminent de caure i per aquest motiu van decidir instal·lar aquest sistema que avisa si nota moviments estranys. Aquest servei li suposa a l'Ajuntament uns 8.000 euros anuals. Força diners, doncs, per a un municipi tan petit, però que, segons Navarra, els dona tranquil·litat i seguretat.
Geològicament mos van dir que està en perill imminent de caure. Això vol dir que igual pot caure avui, com passat demà, com d'aquí 10 anys. No se sap, però caurà segur. Llavors, una tranquil·litat, encara que no, la tranquil·litat 100% no hi és, però una tranquil·litat i una seguretat de dir, bueno, pues, almenys si es mou, potser es podrà evitar algun accident o alguna desgràcia.
Pau, però l'estat de les carreteres d'aquest municipi no és gaire bona, oi?
Doncs no massa. I, de fet, Navarra ha demanat més inversió per millorar els 40 quilòmetres de trams de carretera municipal.
Doncs anem fent com podem, amb plans de camins ridículs. Per 40 quilòmetres tenim 25.000 euros de pla de camins, que amb això no en tenim ni perquè us faceu la idea, un quilòmetre de carretera amb aglomerat estreta com aquesta, que fa 3 metres i mig, val 50.000 euros, i en tenim 40.
Des del consistori lamenten que invertir en la carretera els impedeix fer qualsevol altra inversió en obra nova al municipi.
Doncs ens quedem al Pirineu, aquest indret i les zones de muntanya, de fet, en general, es reivindiquen com un escenari idoni per fer créixer la indústria tecnològica i l'economia digital. Des del món rural afirmen que la ciutat no ha de tenir el monopoli de la nova economia i recorden que en zones de muntanya s'hi poden fer moltes altres activitats més enllà de la pagesia i el turisme. Aquest és un dels missatges que s'han llançat avui al Congrés Internacional Euromontana, on s'analitza el futur de l'economia en zones rurals de tot Europa. I es fa a Puigcerdà, on hi tenim l'Eloi Barrera. Bon dia.
Així és, bon dia. Desenes de gestors, tècnics i acadèmics es reuneixen en aquest congrés que vol combatre el despoblament i l'empobriment a les zones de muntanya d'Europa. Defensen que cal actualitzar el model agroramader turístic que dominen aquests territoris, però que cal buscar noves opcions, com l'economia digital. Ho apunta Francesc Boya, secretari de Repte Demogràfic del govern espanyol.
Que no hi ha cap problema en desenvolupar, en aquest moment en què tot està hiperconnectat, en desenvolupar empreses punteres en tecnologia, fer-ho en territoris de muntanya, i, per tant, diversificar aquesta economia a la que no podem renunciar.
L'anfitrió del Congrés, l'alcalde de Puigcerdà, hi està d'acord, però veu un problema per atreure i retenir professionals. És la falta d'habitatge.
Una certa indústria aquí podria haver-hi aquí, per exemple, a nivell tecnològic. Aquí a Puigcerdà tenim una de les empreses, una empresa molt important a nivell de software. Costa molt de trobar gent que pugui venir aquí pel tema de l'habitatge.
El secretari de Territori de la Generalitat, Víctor Puga, li dona la raó i avança que milloraran les polítiques d'habitatge també al món rural.
És veritat que les polítiques públiques en matèria d'habitatge en aquests darrers anys no s'han materialitzat. En zones de muntanya i rurals encara menys. I ara tenim l'obligació d'apostar per l'habitatge protegit.
Afegeix que la Generalitat és a punt d'aprovar la llei de municipis rurals i també la nova llei de muntanya, que han d'ajudar a millorar les condicions en aquests territoris.
La nova campanya d'excavacions al jaciment del Collet de Calonge, al Baix Empordà, ha permès completar la façana del que va ser la primera vila romana a la zona, al segle I abans de Crist. S'hi han trobat les restes d'una torre que complementaria la que ja es va trobar en campanyes anteriors. Girona, Clara Jordan.
Sí, ja s'intuïa que hi havia aquesta segona torre i finalment enguany s'ha pogut localitzar i, per tant, completar el dibuix de la façana d'aquella primera vila a la zona, com explica la directora de les excavacions, Elisabet Moner.
Coneixíem la de l'angle sud-est, intuïem que n'hi havia una a l'angle sud-oest i ha estat en aquesta campanya que hem pogut constatar que efectivament existeix i això és una troballa molt important perquè ens permet de conèixer la façana sud de la vila en aquesta primera fase republicana.
En aquell moment les construccions s'organitzaven al voltant d'un gran pati central i també s'ha aprofundit en aquesta campanya l'estudi d'aquest pati. A la zona central hi han trobat un gran retall fet a la roca natural que els arqueòlegs consideren que era una cisterna d'aigua que abastia tota la vila i que quan es va deixar d'utilitzar hi van abocar tota mena de materials.
En el moment en què ja deixa d'estar amortitzada hi aboquen tots aquells materials dels que ja no necessiten, dels que seria el desmuntatge segurament de la vila d'època republicana, de les fases anteriors que ja no necessiten, aboquen el material allà.
Material també important, material que s'ha analitzat, entre el qual hi ha petites joies arqueològiques com una moneda, fragments d'una columna o trossos de ceràmica. Aquesta és la novena campanya d'excavacions en el jaciment del Collet, on hi va haver activitat durant 7 segles, fins al segle V després de Crist. De manera paral·lela s'investiga l'etapa de la Guerra Civil, en què la zona va servir de trinxera. Enguany hi han trobat una estructura de formigó que, segons els investigadors, servia de protecció pels soldats.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Disseny Hub Barcelona homenatja Vinson, l'emblemàtica botiga de disseny barcelonina, ja desapareguda, fent un joc de miralls amb IKEA, el gegant mundial del sector. L'exposició 100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson, que obre demà al públic, analitza les diferències entre les dues marques, però també les similituds, Montse Mas.
Sí, la mostra fa un recorregut en paral·lel per la història, els fundadors o les xifres de facturació, així com els logotips, la publicitat o les bosses identificatives de cadascuna. I malgrat les evidències diferències d'escala entre si, insisteix en una mateixa visió del disseny, com explica el seu comissari, Juli Capella.
És David contra Goliat. Vinson vau facturar a l'1% d'IKEA Espanya, però en canvi teníeu el mateix nombre d'ítems. 9.500. O sigui, amb 9.500 tu podies fer-te la vida. És David i Goliat. Aquesta exposició no va de contraposició, va de miralls, de joc, amb un únic tema comú, democratitzar el disseny.
El cor de l'exposició són els 100 objectes d'IKEA, des d'estris de cuina, un sofà, passant per tamborets o rellotges, que el director i alma mater de Vinson, Fernando Amat, voldria haver tingut a la botiga del Passeig de Gràcia si aquesta no hagués tancat fa 10 anys. Un tancament que, com aclareix el seu nebot, Sergi Amat, no va ser precisament per culpa d'IKEA.
IKEA no va ser el detonant. Jo crec que va ser més internet, perquè la gent, sobretot Amazon i aquestes botigues que fan una foto, ho troben a una altra banda més barat i llavors ho compren per internet. I això. Nosaltres fèiem una mica d'aparador del disseny.
La mostra reivindica el paper clau de Vinson en l'eclosió del disseny barceloní dins i fora de l'estat, com reconeix el mateix director de disseny global d'IKEA, Joan Eidemo, president avui al The Hub.
Yeah, I know about Vinson.
Jo el coneixia, per suposat, Vinson. De fet, era una destinació importantíssima per totes les persones que volguessin obtenir inspiració. L'escala és diferent, per suposat, entre IKEA i Vinson, però la idea és la mateixa, és la democratització del disseny, l'ús quotidià del disseny i també el disseny que suscita sentiments, no? Que et fa sentir feliç, que et fa sentir alegria.
Aquesta és la primera exhibició de disseny de l'Estat que parla de marques, segons els seus organitzadors. I fins i tot els productes porten el seu preu, com si fóssim a la botiga.
La vila de Salt, el Gironès, incentiva els seus atractius culturals. I ha tret que molts, hi ha un tret, volia dir, que molts desconeixen que es vol posar en valor. És el fet de tenir una quarantena d'escultures repartides per l'espai públic. Ara animen a tothom a descobrir-les i ho fan a través d'un joc. A Salt hi tenim en Roger Santaló. Roger, com funciona?
Bon dia, Marta. Doncs a través de qualsevol mòbil es convida els participants a accedir a la plana joc.viusalt.cat, des d'on es poden seguir fins a tres rutes diferents per descobrir les escultures de Salt. A cada ruta hi ha una desena d'obres d'art marcades en un mapa. Quan es comença, s'activa un registre de temps i els participants han de resoldre els enigmes que se'ls proposa.
I quina finalitat té un joc així?
Descobrir Salt, tant el patrimoni cultural com els espais i equipaments que ofereix la vila. Per Toni Vidal, regidor de Cultura, molts veïns i treballadors de Salt desconeixen què tenen al seu abast.
En un primer moment, pensant sobretot en els docents que arribaven al municipi, a les diferents escoles, per donar a conèixer tots aquells equipaments que tenim en el municipi, ja siguin zona esportiva, tema d'ambulatoris, tema de cases de cultura, temes de la Coma Gros. Llavors, a partir d'aquí, la iniciativa va semblar molt bona, també molt ben acollida, i ens va interessar molt posar en valor el fet, diguéssim, escultòric de la vila de Salt.
A més, els tres jocs de rutes per les escultures públiques també tenen un altre itinerari d'arbres patrimonials i tot plegat s'afegeix a les rutes literàries lúdiques que ja havia impulsat abans el municipi.
Escolta'm, Roger, i què en pensen d'aquest joc els escultors que van fer les obres?
Doncs estan encantats. El format de les rutes permet parar atenció a la seva obra, descobrir-ne detalls o la història que hi ha al darrere, i permet veure com l'art també fa bonic l'espai públic. Lluís Mateu és un escultor saltenc, autor de les tres llúdrigues de la plaça de la Vila, que s'han convertit en un emblema de Salt.
Home, l'espai públic, que hi hagi un motius d'art, una importància vital. És que per una població hauria de ser vital. Escultures i art al carrer, això és molt important.
No és l'única iniciativa que Salt tira endavant per destacar les seves escultures. Des de fa uns anys també s'impulsa que la comunitat educativa de cada centre apadrini una escultura de les 40 que té la vila per ajudar en la conservació i difusió de l'art a l'espai públic.
A Lleida avui s'inaugura la 15a edició del festival Som Cinema. Fins diumenge es projectaran gairebé una seixantena de pel·lícules i documentals. Júlia Albacar, a més, la gran majoria en català.
Bon dia, Marta. Sí, un fet que, segons la directora del Som Cinema, Judit Vives, demostra la bona salut del cinema de casa nostra i que el català no és una barrera per fer produccions d'èxit.
Que fer una mostra especialitzada en les nostres produccions és una bona idea. Nosaltres tenim moltes pel·lícules, no totes, però moltes pel·lícules parlades en català, moltes pel·lícules que venen de València, també de les Illes i també de Catalunya, evidentment.
El festival s'inaugura aquesta tarda amb l'estrena absoluta de Cinel, la primera pel·lícula del director barceloní Emilio Martínez Ruiz Borso. Així la descriu Vives.
És un thriller psicològic que està ambientat en el moment de la pandèmia i que parla també sobre la violència de gènere, no? Sobre les relacions tòxiques, les relacions de dependència, i ho fa d'una manera molt original.
I el festival seguirà fins diumenge a la secció oficial. Per exemple, s'han programat llargmetratges de ficció com L'àvia i el foraster de Sergi Miralles, Solo arrojaron d'Adrià Pagès o Societat negra de Ramon Térmens. En l'apartat de llargmetratges documentals hi ha 6 treballs seleccionats com Casa Reinal de Laia Manresa o Stay Homes, la banda que no hauria d'existir, d'Oriol Gispert, Ramon Balaguer i Nit Bolger.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. La Champions de futbol torna al Johan Cruyff. El Barça rep avui el Hammarby suec a la segona jornada de la competició i sense marge d'error. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, amb la derrota al camp del Manchester City a la primera jornada de la Lliga de Campions, les blaugranes busquen un triomf si volen mantenir opcions de quedar primeres de grup. Una de les qüestions que han de millorar és no encaixar gols als primers 45 minuts, com els ha passat als dos últims partits. Pere Romeu és l'entrenador blaugrana.
I jo com a entrenador, i nosaltres com a equip, i les jugadores com a jugadores a nivell individual i col·lectiu, estem per intentar rebatre aquestes coses, per intentar millorar aquests petits detalls que ens fan anar-nos a les mitges parts amb el marcador en contra.
El Barça té l'única baixa de Salma Parayuelo, que encara no ha debutat amb l'equip aquesta temporada. La davantera aragonesa s'entrena al marge, però no té cap lesió. Segueix un pla específic per condicionar la cama esquerra, molt descompensada muscularment, i tindrà un retorn progressiu a l'equip. El Barça Hammarby és a les 9, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio, la transmissió de la Gelmat des de mitja hora abans.
I avui fa just 20 anys d'això.
I atenció, perquè serà substituït Deco.
Segon canvi del Barça, marxa Deco, entra en el seu lloc Messi, un jove argentí, com deien, de 17 anys, va arribar amb 13 al Barça, procedent de Newell's.
És un jugador finíssim, amb molt bona tècnica, esquerrà.
Era el debut de Leo Messi amb el Barça, un Messi que amb 37 anys, aquesta matinada, ha firmat un nou hat-trick amb la golejada de l'Argentina davant Bolívia en partit de classificació per al Mundial 6-0. Justament, Messi seria el jugador que ha servit d'inspiració per a Miquel Barceló per crear el cartell del 125è aniversari del Barça, segons publica Mundo Deportivo. Al cartell apareix la figura d'un jugador vestit de blaugrana i que representa, segons l'artista, tot un equip i que està guarnit amb diverses figures vegetals, minerals i animals, especialment marins. El 125è aniversari del Barça se celebrarà el 29 de novembre amb una gran gala al Liceu, on s'interpretarà el cant oficial de l'aniversari. Un nou clam que el Barça i TV3 buscaran a partir del 24 d'octubre.
I els opositors a Joan Laporta mouen peça.
Manifest conjunt de 9 grups perquè els socis del Barça no aprovin els comptes a l'assemblea de dissabte. Són compromissaris Barça, Dignitat Blaugrana, el senyor Ramon, Seguiment Blaugrana, Si el futur, Som un clam, Suma Barça, Transparència Blaugrana i Un crit valent. Aconsellen que els socis demanin torn de paraula per reclamar la suspensió de l'assemblea perquè la Junta reformuli els comptes, i si això no passa, aquests 9 grups demanen que els socis votin en contra dels números que presentarà la Junta. Encara en futbol, hem sentit fa uns minuts un jugador de l'Espanyol, Edu Expósito, que es va lesionar greument al genoll el mes de gener passat i que torna a entrenar amb el grup.
Bueno, pues muchísima ilusión, ¿no?, de volver con los compañeros. Son muchos días apartado, estando entrenando solo, al margen, en el gimnasio, luego campo y por fin ya, por lo menos haciendo tareas ya con el grupo, muy contento.
Avui un dimecres, farcit de cites europees destacades al poliesportiu, començant per l'Eurolliga de bàsquet.
El Barça rep avui al Palau el Mònaco, el primer rival de nivell a la màxima competició europea de clubs, a 8:45 i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El base blaugrana, Nicola Provítola, afronta així el partit.
Va ser un partit totalment diferent al de Tenerife. Vamos a tener que ser muy agresivos en los rebotes. Vamos a tener que jugar con mucho contacto.
A l'Eurocopa masculina de bàsquet, el Joventut rep el Wolves de Vilnius, Lituà, la quarta jornada, 8:45, i per Esport 3. Dani Miret, tècnic verd i negre, diu que els cal força el suport de l'afició avui.
Que la nostra gent veure'l a prop, crec que és una cosa que ara mateix la necessitem. La necessitem, el carinyo de la gent. Crec que tothom ens està veient amb molt bons ulls, que ens estan donant molt de suport.
A l'Eurocopa femenina de bàsquet, l'Uni Girona rep avui el Campo Basso Italia a les 8 a la jornada 2. A la Champions d'handbol, el Barça visitarà la pista del Zagreb croat a la jornada 5 amb l'objectiu de mantenir ple de triomfs. Sentim el jugador blaugrana Blas Jank.
Ellos no tienen nada que perder, pero a nosotros es como obligatorio ganar y por eso es partidos así más difícil jugar y en otro lado es un rival que sabe jugar balonmano.
A la Champions masculina de waterpolo, doble cita catalana, el Sabadell rebrà l'Olympiacos grec, un aspirant al títol, a un quart de set, a la mateixa hora. L'Atlètic Barceloneta visitarà el Jadran Herceg Novi Montenegrí i d'aquí uns minuts, a les 2:10, comença la cinquena regata de la final de la Copa Amèrica de Vela, el Team New Zealand. Pot situar-se avui a un sol triomf de proclamar-se campió si guanyen les dues regates d'avui contra l'Ineos britànic.
No t'ho pots perdre.
Tu saps quan tenim una conversa pròxima, les persones arribem a sincronitzar el ritme cardíac i la respiració.
TV3 i la plataforma 3CAT estrenen aquesta nit 2 dels 6 nous capítols de la segona temporada de Cites. Tornen les històries d'amor, sexe, amistat, decepcions i altres situacions quotidianes que passen a Barcelona, la capital. En aquesta ocasió, protagonitzades per noms com Aina Clotet, Ana Castillo, Ricardo Gómez, Òscar Casas i Leonor Watling, entre d'altres. Això avui a TV3 i al 3CAT. Dilluns la sèrie també serà a Prime Video.
I les coses són fàcils, doncs val la pena, no?
On estàs?
Tornem demà a partir de la 1.
Aquesta ha sigut la millor cita que he tingut de la vida.
Doncs espera't a veure la segona.